me muero de amor. Ver la vida sin reloj y contarte mis secretos. No saber y así besarte o esperar que salgas solo y vivir así.
I ara tenim a la diputada nacional per Unides Podem, Marisa Vedra. Molt bon dia, Marisa.
Hola, molt bon dia, gràcies per convidar-me.
Marisa, l'altra volta que vas vindre se me va oblidar que parlar-te de Boras. Pedro J se va fer, va eixir en una publicació del seu digital una foto on eixia Pablo Iglesias en una pistola a la boca i ell dia pues, un tiro per la coleta. A mi me va aparèixer de molt mal gust, se me va oblidar comentar-lo en tu. I és que este matí justament antes de arribar així he vist que vas publicar ahir també un tuit important denúncia dels professionals que veu com s'imposa la consigna de desprestigiar Unides Podem també en la televisió pública. Ojo, perquè és un tema molt preocupant, és dir. Veure aquella foto, que a mi me pareix brutal, perquè tu pots tindre unes idees encontrades en algú, però això és incitar al terrorisme, totalment. Me pareix de molt mal gust, me haurà donat igual quin líder polític és, me pareix brutal. Però, a més, una consigna on se tracta de desprestigiar un partit polític, una vicepresidència del govern?
Sí. Mira, és una qüestió molt greu, no només per a la nostra força política, sinó també per a la democràcia en aquest país, clar. I que realment és per a escandalitzar a tot el món i en el que trobem a faltar una resposta més contundent per part realment de les autoritats i per part de, com diríem, de totes les forces vives i democràtiques d'aquest país.
Tenia que haver-hi una denúncia pública.
Claro, fins i tot, des del govern, des del Partit Socialista, des de la presidència del govern, però totes les institucions. Estem parlant d'un atac a la democràcia. Per desgràcia, quan nosaltres no parlem parlem continuadament de les cloaques, és que és de les clavegueres, les cloques de l'interior, que es diu, és molt important perquè és que ha quedat demostrat en comissió al Congrés i per investigacions, ha quedat molt demostrat que hi ha tot un aparato de poders que no volen que Unides Podem estem al govern, no volen que Pablo Iglesias es diga la vicepresidència del govern, estan, per tant, volen adulterar la democràcia, un resultat democràtic, i estan apuntant contínuament en titulars, en mentides, en amenaces. Este dibuix que tu vas explicar, que tu acabes d'explicar en Pablo Iglesias en una pistola a la boca, no? Va ser una cosa horrible. Tot el món sap que circula per les xarxes, pues de pronte a gent boja que està pues apuntant fent pràctiques de tiro en les cares dels ministres, del govern, de manera que estem parlant de mitjans de comunicació que passen per respetables i periodistes que passen per periodistes respetables que estan donant pàbulo a bulos, a mentides, estan contínuament d'alguna manera amenaçant i estan fins i tot disculpant aquest tipus de coses perquè tots sabem que ara ha passat aquests dies pues que a un dels nostres fundadors, a Monedero, el van intentar enviar d'un local l'altre dia i a una eurodiputada tirant-los d'allí dient los comunistes no sé quantos.
L'altre dia... El cotxe.
L'altre dia Yolanda Díaz, a la ministra de Treball, li van golpejar i també dient-li fora, zorra, i no vull reproduir més insults que li van donar. I tot això no se denuncia, en els mitjans de comunicació no se denuncia. Te trobes al contrari que unes declaracions, per exemple, de Pablo Iglesias, del vicepresident del govern, tu recordaràs quan va dir, mireu, en el carrer públic ens estem trobant la gent pública que rebem crítiques i també insults per estar al lloc on estem. I va continuar la frase dient, evidentment els insults i les amenaces no són admissibles en democràcia. I la segona part de la frase la van llevar i van començar en una campanya com que Iglesias estava normalitzant, van dir, els insults. I això va ser en molts mitjans de comunicació. Sí, i aquí vale todo en contra d'un govern i en contra d'una força política que tenim tot el dret a estar en el govern, evidentment, perquè resulta que ens ha votat la població, però així té tota una campanya mediàtica que no perdem de vista qui està darrere d'això. Perquè qui paga esos mitjans de comunicació que estan realment fent una campanya salvatge en contra nostra són poders que no volen que estiguem ahí perquè posem en perill els seus privilegis. Quan nosaltres estem parlant d'una fiscalitat més justa, com diu la Constitució, estem parlant de les que les grans fortunes tinguen que contribuir també, estem parlant d'equitat en aquest país, estem parlant d'acabar en la precarietat laboral i en la reforma laboral criticada des d'Europa perquè ha generat una precarietat salvatge en aquest país. Quan parlem d'això, a molts poderosos se li posen els pèls de punta perquè tindran que contribuir econòmicament com fan en altres països, però aquí ells que tenen molt de poder, molts recursos i mitjans de comunicació al seu favor i molts periodistes, no per gran de vista, al seu favor, estan fent tota una campanya perquè isquem del govern. Però bueno, per sort n'hi ha algunes veus que estan denunciant tot això i jo espero que s'imposi la cordura en aquest país perquè és una situació on passarà alguna desgràcia, però realment és que apunten i és que estan, com diríem, movent, estan alimentant aquesta situació de crispació i d'agressivitat, tenen noms i cognoms. Uh-huh. I tot això en algun moment caldrà que es denuncie i que s'ature perquè tindrem una desgràcia important i bueno, pues després vindran les lamentacions, però això no se pot consentir perquè posa en perill la mateixa democràcia.
Uh-huh. Clar, jo quan tenia que vindre, vostè ha estat tota la setmana fora, ha estat tota la setmana a Madrid, han tingut a saber de reunions, normalment quan ve una diputada nacional el que parlem és comencem parlant del treball que ha fet durant aquest temps que ha estat fora, perquè tenim que pensar que estem reconstruint una Espanya que ha passat una pandèmia i que necessiten en aquest moment polítiques socials importants. El problema que hem tingut és que al veure tot aquest tipus de desinformacions hem tingut que començar, diguem, com la taula, o sigui, com la casa per la teulada. Però, diputada, vostè què ha estat fent esta setmana?
Pues mira, esta setmana, no, els últims mesos, els dos últims mesos, hem estat treballant des del Congrés en tota la qüestió de la comissió de reconstrucció. Però jo vull recordar que aquest govern que se va constituir a finals de gener, no perdant de vista, se va trobar en qüestió de setmanes en la gestió d'una pandèmia inèdita, d'una situació d'extraordinària gravetat, on va haver que implementar mesures i polítiques que realment no estaven descrites, no hi havia llisos, no hi havia, en fi, va ser improvisar mesures realment de molt de calado. I, des de luego, des de moltes institucions europees i des de moltes forces també, des de luego, en aquest país s'ha valorat que dins de tota aquesta situació tan difícil, aquest govern ha implementat mesures molt importants per fer front a aquesta situació d'extraordinària gravetat. I ha implementat mesures que tenen que veure en els ERTEs que han aconseguit i se paró de l'economia que suposara que no tancaren les empreses i que la gent poguera portar un sou a casa, implementar mesures de suport a la gent autònoma, als autònoms que mai havien rebut cap prestació en aquest país, no perdant de vista, mesures com l'ingrés mínim vital que estava en el programa de govern però que l'hem adelantat perquè realment ens hem trobat amb moltíssima gent que se quedava fora dels subsidis, fora de les ajudes a les empreses i fora de les mesures que realment aconseguien que la gent poguera viure i realment hem fet una tasca realment increïble. De manera que, clar, jo crec que cal valorar que un govern que s'ha recent constituït ha fet front a aquesta pandèmia ha rebut la valoració d'Europa per com ha fet front a aquesta situació d'extraordinària gravetat. Clar que s'han fet errades, clar que queden moltes coses que hem fet, ojalà haguem pogut. Nosaltres estem insistint molt des d'Unides Podem en la qüestió de les grans fortunes, de la fiscalitat a les grans fortunes, perquè és molt important en aquest país i en el monto de diners que suposa fer front a aquesta crisi i poder articular mesures socials per a que la gent pugui viure i per a que les empreses puguen reactivar la seva economia, tot això necessita inversió pública i això vol dir que han de contribuir tots. I estem en un país on saben que les grans fortunes, les grans corporacions, apenes contribueixen. De manera que hem d'articular una justícia fiscal, com diu la Constitució, perquè pague més qui més mana, perquè és, perdó, qui més guanya. Perquè aquesta serà la manera de poder fer front a aquesta crisi, a més de que ara han tingut un bon baló d'oxigen en els fons europeus, que ara parlarem, si vols.
Els fons europeus, clar que ens interessa, i molt ens interessa, perquè des d'allí ens demanen que ens posem a l'altura d'Europa, val? I posar-se a l'altura d'Europa significa dignificar el nivell de pobresa que tenim al país, el nivell econòmic en sous que tenim així al país. Jo ahir sentia, estava en una conferència i sentia, hem estat en el confinament i el que a la gent se l'ha oblidat és que n'hi ha barrios on sí que s'han tingut que confinar, que si no, o sigui, si no s'haverà tindre, si no s'haverà tingut cuidado que no se'ls tallar la llum, si es queden quedar sense llum.
Claro.
Estos xiquets. Sí, és sí. Dir, que això és real, que això ho estem vivint. N'hi ha una pobresa en Espanya que no se visibilitza. És dir, és lo que demanem, lo que se demana d'alguna manera és que estos diners que venen d'Europa s'empleen justament en que aquestes coses no ocorrisquen, no?
Sí, sí, exactament, Susana. Esta pandèmia ha posat en evidència carències o debilitats d'aquest país i de la situació de desigualtat tan greu que patim que ja existien abans. El relator de la ONU, quan va vindre en febrer, va fer un informe realment demoledor de la situació d'Espanya en relació a la pobresa infantil, a la falta de protecció de les famílies, perquè realment vivim una situació que ja era greu, perquè en qüestió d'estat de benestar, en Espanya no hem estat mai a l'alçada, a l'altura dels països del nostre entorn. Som la quarta economia europea.
Tenim la sensació de que aquest estat de benestar existia. És dir, si no ens ocorris lo de la pandèmia, no ens donem compte que s'hagueren quedat moltíssimes famílies sense llum, sense aigua, sense comunicació. És dir, si no ens haurem trobat en aquesta situació...
Sí, perquè de vegades són situacions invisibilitzades, tampoc és en els mitjans de comunicació, i pues, d'alguna manera no són conscients.
I aquest treball que s'està fent dels xiquets, de que tingueren totes les dies el seu menjar, és perquè assistien a comedors. Però el que ocorreix és que ens sobrevé l'estat d'alarma, tenim que quedar-nos confinats, i ens donem compte que n'hi ha xiquets que si no anaven al menjador no tenien per a dinar.
Clar.
I que només feien una menjada al dia.
Clar.
Com és possible, Marisa, que...
En la quarta economia de l'euro, que diem, en un país d'aquest grau de civilització i de democràcia que volem dir. Nosaltres això ho venim denunciant des de fa molt de temps i pensem que venim també de 10 anys en aquest país de polítiques d'austeritat, perquè va ser la gestió que se va fer de l'anterior crisi, on se va retallar diners, se van retallar serveis públics, en sanitat, en educació, en serveis socials, molt important, en la dependència, en ajudes, en beques, en tot. Tot i ser retallades van ser desastroses, sobretot per a la situació, per a la població més vulnerable. I això ens ha pillat aquesta pandèmia en aquesta situació de vulnerabilitat extrema d'una part de la població. Per això aquest govern s'ha preocupat de fer això que diem l'escut social, de fer polítiques, de gestionar la crisi d'una manera absolutament contrària. En l'anterior se van rescatar els bancs, se van rescatar les autopistes, les grans corporacions, i així van dir que n'hi havia que prioritzar que la gent poguera menjar, que la gent poguera pagar, estar en la seva vivenda i que no l'expulsaren. Se van prohibir els desnonaments, els desahucios, se van prohibir, com tu acabes de dir, les retallades de llum, d'aigua, perquè la gent no se quedara sense subministres.
S'ha ampliat des de setembre.
S'ha ampliat fins a setembre i pues, és probable que se tinga que ampliar perquè la crisi econòmica que ve pues, no s'acabarà, per desgràcia, pensem en setembre.
I els ERTEs, fins a final d'any, és dir...
Sí, sí, estem ampliant les mesures perquè, evidentment, el confinament s'ha acabat, però la reactivació econòmica pues, se té que donar ara i estem facilitant-la. En les últims, tu me parlaves la setmana anterior, al Congrés se van... convalidar varios reals decrets que tenien que veure la reactivació econòmica. Des del govern s'està fent un esforç important per impulsar aquesta activitat econòmica de les empreses, perquè en definitiva necessitem que se reactive l'empleo, que la gent puga treballar, que s'acaben els ERTEs, que ja alguns estan acabant, un percentatge important, però bueno, que la gent s'incorpori al seu treball i que se reactive la qüestió econòmica. Pensem que les ajudes, els fons europeus, estem molt contents. Sabem que ha hagut una lluita en Europa molt important perquè hi havia països com Holanda, com Luxemburgo i alguns que se van a unir ahir, que funcionen com a paradisos fiscals en Europa i que han treballat molt per a aquests països que més han patit la pandèmia no disposaren de fons europeus.
Però van comprar lo de països frugals.
Ja vull van comprar
ho van
i mireu
comprar,
com dic...
igual que van comprar... Clar, igual com van comprar antes...
En, Spics, Pues mireu que jo vull recordar a la gent que ens està escoltant que el Partit Popular, un partit que se diu d'estat i un partit que se diu responsable, ha jugat a favor d'Holanda en Europa, ha treballat perquè no ens vingueren fons europeus sense condicionar-los a retallades en serveis públics, a polítiques d'austeritat. Ha treballat en contra dels interessos d'Espanya que vol dir, no d'aquest govern, vol dir dels interessos de la gent, de la població. Ha sigut molt greu, però bueno, la conclusió és que al final de tot això hem aconseguit un acord que bueno, pues sempre pot ser millorable, sempre voldríem més, però té una quantitat de milions molt important. Hem aconseguit un canvi paradigmàtic en el sentit que Europa ha canviat de direcció, en el sentit que en les fondos que se van arbitrar, en les mesures, en l'anterior crisi se van condicionar a crisis i aquí s'ha parlat de polítiques expansives. Se'ns ha dit que se tenen que destinar aquests fons europeus a polítiques de transició ecològica, de cuidados, de polítiques socials i de cobertura de la població i, en definitiva, d'una transició econòmica que va en la llista del que nosaltres veníem plantejant des de l'Agenda 2030.
D'alguna manera, Europa camina cap a on acaba vostè de dir, és dir,
sí.
I jo crec que ha jugat un molt bon paper la canciller Angela Merkel ha jugat un molt bon paper, perquè en aquest cas ella vol deixar un bon legat, és dir, quan una persona que ha sigut política tantíssims anys i vol deixar un bon legat, no estarà molt equivocada, no?
Mira, la senyora Merkel, nosaltres el que entenem no és que ha fet de pronte un viratge ideològic, ni ha canviat, ni s'ha despertat i ha vist la llum. La senyora Merkel és una mandatària en visió d'estat i en visió de futur, i sap que Europa situava el futur en aquestes decisions. I sap que les polítiques d'austeritat, escassos a dir des de la ONU, des de l'FMI, les polítiques d'austeritat que ofeguen l'economia es porten a la pobresa i es porten a que no hi hagi consum. I la senyora Merkel és molt lista, és molt intel·ligent i sap que també depèn el mercat europeu i la venda, en definitiva, també dels seus productes depenen de que hi hagi un mercat, una Europa que puga consumir i que tinga un nivell de vida acceptable. La pobresa, l'austeritat que empobrís i que ofega l'economia no és positiva ni per a la senyora Merkel, ni per als països del sud, ni per a la resta del món. De manera que aquestes polítiques expansives que van dirigides a la sostenibilitat, a aquesta reconstrucció econòmica, a la reducció de la desigualtat, perquè en definitiva ni a Europa ni a Espanya ens interessa que una part important de la població visca en la misèria i no puga consumir, perquè quan la població o quan tenim un ingrés mínim vital que ja ens exigien des d'Europa, això afavorís que la gent tinga un mínim per a omplir la nevera i que puga consumir en la tenda del seu barri. Els diners que se dediquen a l'ingrés mínim vital per a que la gent puga menjar i consumir no van a paradisos fiscals, van al consum intern, van als autònoms i a les autònomes, al xicoter comerç, que vol vendre els seus productes.
És manejar l'economia. Algo que també ens té que preocupar i amuntó i que també ens demanen des de la comunitat europea és la regularització dels immigrants. És precís, ens fan falta. És dir, feia poc, un diputat autonòmic de Vox reconeixia que fan falta els immigrants regularitzats, diuen ells, però fins i tot des de l'Església, des del Vaticano, estan demanant aquesta regulació, no?
Sí, aquesta és una mesura que des d'Unides Podem estem plantejant des de fa molt de temps, perquè el que no podem, hi ha criteris de justícia i d'humanitat, però també d'eficiència econòmica. No oblidem que hi ha una part de la població que és necessària, que ja està treballant i no perdem de vista que molts d'ells i d'elles, durant la pandèmia i mentre estaven tots confinats, hi havia persones que estaven treballant al camp, que estaven treballant al transport, que estaven treballant d'ajuda domiciliària, i en molts casos en negre, sense tindre cap cobertura de res, i que ens han cuidat i ens han tret d'una situació molt greu.
Però la diferència de la ciutadania és quan li planteges els immigrants fan falta que vinguin a treballar, o li planteges els immigrants no tenen que venir perquè vienen a quitar-nos el treball.
Clar, això és un plantejament equivocat. És equivocat, no perdem de vista que durant la pandèmia van haver de treure algunes mesures des d'agricultura per a que se poguera emplear a persones en situació irregular, va ser una mesura acotada, diguem així, en el temps, perquè no tenien persones per anar a recollir productes del camp. I l'agricultura, els agricultors, estaven demanant això.
Hi ha que ser sincera, jo, per lo menos, jo tinc l'obligació. És que donant la casualitat, és que tenim el problema de que els espanyols no volen anar al camp.
Clar. Estem parlant
parlant de que hi ha treball i al final els immigrants són els que venen i, per lo tant, què volem? Que vinguen o que se'ns
queden? Que cotitzen?
Exacte, anem a regularitzar. La realitat és que no volen. Algo que també va eixir estos dies era, perdó, per lo de tallar en este moment això, però a Unides Podem l'acusen d'aquestes financiacions que es venen. Parlem de les irregularitats, no? I una frase que deia Pablo Iglesias és: sent el partit més investigat, més investigat, més el dia del mundo mundial, si tuviéramos algo nos hubieran cogido.
Clar. Estem parlant d'una campanya, la campanya mediàtica de la que parlaven abans, on difama que algo queda. No paren d'atribuir-nos financiacions il·legals d'Iran, de Venezuela, de no sé d'onde. Tot això són causes que després, quan perquè, han anat clar, a la justícia, s'han tancat, s'han arxivat perquè no tenien cap fonament. Però molta gent se queda, com això se parla, i obri diaris, obri portades de diaris, acaba quedant en l'imaginari col·lectiu que resulta que Podemos, que té la financiació més transparent del món, de fin del país, per lo menos, acaba quedant en la idea de la gent això, quan resulta que tenim un partit com a Vox, que sí que ells van admetre que han estat finançat per una entitat iraní, revolucionària iraní o no sé què, que han sigut terroristes, això s'ha comprovat, ells ho han admès, jo convido a la gent a que busquen internet finançament d'Iran, de Vox,
sí,
per part de forces iranies exterroristes, i tot això ha sigut comprovat i ells ho han admès, però no passa res.
Jo li comentava que, claro, quan un partit com Unides Podem no vol irregularitats, no volen immigrants de forma irregular en el país, no volen que n'hi hagi que tiren la gent al carrer, que se regularitze el que és la vivenda social, quan este partit diuen que està financiat de forma irregular, és com que si vostè me diu que és totalment legal, que porta les coses com cal, que no vol irregularitats, però si se financia de forma irregular...
Claro, sí, sí, volem posar-nos en el punt de mira per acusar-nos, però de manera absolutament gratuïta, perquè és que aquestes acusacions des del principi de l'existència de Podemos i després Unides Podem se'ns està acusant. I jo vull insistir en que hi han hagut mil causes judicials perquè volen utilitzar tota aquesta via, que s'han tancat perquè no hi havia cap element que es doni la... De fet, s'han desmentit moltes coses, però recordem que han hagut les cloaques, jo torno a aquesta qüestió, tot sabe que això se va demostrar, que hi havia policies treballant en aquestes cloaques corruptes d'interior, quan estava el senyor Fernández Díaz, de Ministeri de l'Interior, han hagut policies que van anar a Venezuela a aconseguir proves falses de finançament de Podem. Totes aquestes coses s'han demostrat i s'han tancat totes les causes en contra nostra, però això no obsta per a que continuen obrint portades d'aquesta qüestió, perquè saben molt bé que totes aquestes portades es fan molt de mal, perquè les portades, les informacions falses, les mentides, les acusacions, encara que després no queden en res, en la via judicial dona igual. L'acoso mediàtic és això, tu vas obrint portades i tot això queda en la gent, dona igual que després d'això la justícia diga que no té cap trellat, dona igual, la gent se queda en aquesta idea, de manera que és una cosa realment mediàtic que, bueno, pues que va fent mella i va minant la moral fins i tot del nostre electoral en moltes ocasions. Jo vull cridar a la gent a que siga crítica i a que entenga que tota aquesta campanya mediàtica té un origen molt clar i no és casual. Està orquestat perquè el que volen és que desapareguem i volen que no estiguem al govern. Molta gent, i jo pensem que el PP, per exemple, que s'ha oposat a que aquests fons europeus vingueren a Espanya, estan realment molt rabiosos. Jo quan els he vist en el Congrés és absolutament al·lucinant com estan de rabiosos dient una mentida i una acusació darrere de l'altra, perquè ells pensen que ara un govern progressista, un govern del que formem part, Unides Podem, té que gestionar un monto de diners que ve d'Europa, que és realment inaudito, que no s'havia donat mai, i en polítiques que són les que nosaltres volem, no les que volen ells, no les que volen de rescatar xiringuitos, no les que volen de donar ajudes a les grans corporacions, no de les que volen de retallades i de privatitzar la sanitat, que és el que continuen fent, perquè és el que volen fer, i continua dient-lo la senyora Ayuso en Madrid. A pesar de tot el que ha passat, ells continuen la seva agenda de privatitzar la sanitat i donar, regalar diners a empresaris amics seus per a que gestionen la sanitat privada, que sabem que no respon quan hi ha una pandèmia. La sanitat pública és la que ha donat la cara i la que ens ha salvat en aquesta ocasió.
Marisa, se'ns acaba el temps. Mos passa sense donar-nos compte.
Sense
acabar el temps. Però de ben segur que tornaràs. No? Quan puga, vostè la tornem a tindre així i anirà contant-nos en què treballa i què està pendent, com se repartiran aquests fons, com farem que n'hi hagi una societat de benestar així en Espanya. No?
Moltes gràcies. Quan vulguis tornarem i parlarem de la feina que estem fent, perquè n'hi ha molt per davant per gestionar tot això.
Moltes gràcies i bon dia.
Gràcies, Susana.
Imaginándome contigo como si hubiera